sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
És dimecres 13 d'abril, arrenquem ja el 59è programa del Sempre amb tu. Sumem un mes a la nostra llista finilla. Oh, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Avui t'he de fer un petó.
Sí. Sí.
I tu a mi també, no?
Claro, claro.
Dia Internacional del Petó, per tant, per aquells que sou poc besadors, avui és un dia que ho heu de fer, eh?
Jo et volia preguntar, tu ets besador?
Jo sí.
Sí. I abraces.
Sí.
Sí, d'estos que m'aixaques així, que apretes.
Sí, sí, apretem.
Molt bé, molt bé.
És bonic, eh?
Carregues molta energia. En parlarem amb la Ruth Freixedes, perquè avui l'apartat de les emocions, perquè carregues molta energia. És molt bo que t'abracien.
Sí?
Sí.
Transmetes energia.
Sí, 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 sí.
En fi, és un dia bonic, aquest, el Dia Internacional del Petó, millor això
per que... Per cert, jo li preguntava a la Imma, este m'ha dit, tu dius petó? A mi no m'agrada
no,
això
besito.
De petó, un besito, que
però
sí?
Bueno, ho hem de dir bé, no? Perquè si
per
no...
Per què? A mi m'agrada bueno. Una besada, un besito. I li diia a la Imma, ma, ja hi havia una estimadeta, no dia una
besada.
Fes-me una estimadeta.
Ah, també. Sí. Són paraules d'estes també que queden al
sí,
nostre vocabulari.
No, del petó a mi...
Parlarem d'això i parlarem d'altres coses al
sí.
Temps de les emocions amb la Ruth Freixedes avui a la recta final del nostre Sempre amb tu, que avui obrirem parlant de les jornades pel canvi que se celebraran aquest diumenge a la Milla de Mar. Vaja cap de setmana intens tindrem a la població, eh?
Sí, sí, tenim molta, molta, molta activitat.
Activitat també la que estan fent a la llacuna de l'Estany, l'Estany d'en Gras, que l'Estany ja han començat les obres de recuperació. Ho parlarem avui a l'entrevista amb la regidora de Medi Ambient, Mari Marçal. Temes que, jornades pel canvi, parlaran també de medi ambient, entrevista, parlem d'aquesta recuperació de la llacuna de l'Estany. Ahir, precisament, n'avançàvem un tema amb Javi Soler, l'Espai del Naturalment.
I a la part final, com dèiem, les emocions amb la Ruth Freixedes i començarem parlant amb les notícies de la Cala Ràdio i l'apartat també de lectura, no?
Que això mos ho deixem. Avui recuperem l'espai de la setmana passada on parlàvem d'una trilogia de Ken Follett, de Century, amb Dani Boquera, precisament perquè estem ja preparant les coses per la pròxima setmana, pel dimecres de la setmana que ve, que serà especial. Serà especial, aquí ho deixem. Mentrestant, donem ja tret de sortida al nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres 13 d'abril.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem amb l'actualitat d'aquest dimecres 13 d'abril de 2016. Aquest diumenge es celebraran les jornades pel canvi a l'Ametlla de Mar.
Les jornades tenen l'objectiu de donar a conèixer i fomentar iniciatives de consum ecològic, educació lliure, banc de temps o voluntariat ambiental. La directora del Servei Català de Trànsit confia que el desviament obligatori de camions de la Nacional 340 a l'autopista AP7 no tardarà a arribar.
Domènec creu que les negociacions amb Foment de fa mesos no es veuran alterades per siguin quin siguin el pròxim govern espanyol i alerta que la falta de solució està causant víctimes. La Fiscalia demana 2 anys de presó per un home que va entrar a diverses joieries, que va estafar a diverses joieries de Tortosa.
L'acusat va vendre joies d'alt valor. Va emportar-se sense pagar d'un establiment de compra d'or de la capital del Baix Ebre. Deltebre comptarà amb una zona de doma i entrenament de cavalls.
L'Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació dels Tres Toms de Deltebre. El professor tortosí Joan Beltran, creu de Sant Jordi.
Beltran, nascut a Tortosa l'any 1933, és autor d'obres com Vocabulari de Cruïlla.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dimecres a la Cala Ràdio. El pròxim diumenge, el Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar serà seu de les Jornades pel Canvi, unes jornades pensades per mostrar diferents projectes i iniciatives alternatives del territori, amb l'objectiu de donar-les a conèixer i fomentar-les. Els temes que es tractaran seran relacionats amb els grups de consum ecològic, l'educació lliure o homeschooling o els bancs del temps. Eli Bonfill és una de les organitzadores de les Jornades pel Canvi.
La idea és portar una visió externa per ensenyar una miqueta que hi ha altres maneres de fer les coses, ni millors ni pitjors, simplement altres maneres diferents i que també poden ser enriquidores. La idea és aportar unes quantes idees de coses o maneres diferents de fer les coses habituals, com és pues, l'alimentació, l'educació, el tema del voluntariat i la natura. Hi ha un munt d'iniciatives al nostre entorn que ja ho estan fent, que estan funcionant i que no les coneixem. L'objectiu és portar iniciatives del nostre entorn que estan funcionant bé i que veiem si aquí a l'Ametlla pues, serien viables de fer, si serien interessants, si hi hauria gent.
El programa de conferències i debats arrencarà a les 10 del matí amb un debat sobre grups de consum ecològic i on participaran membres dels grups de Roquetes, La Vianda, de Xerta, Lo Farcell i de la Serra d'Almos, Herbafam. Així com també es presentarà el grup de consum ecològic de la població, La Panera. A partir de les 11:30 del matí es podrà conèixer què és un banc del temps i l'èxit que ha tingut aquest banc a Salou i l'impacte a la capital de la Costa Daurada. Després, al migdia, hi haurà un nou tema damunt la taula, l'educació lliure. En aquest cas, les alternatives en educació vindran des de lo submarí Lila del Milà, d'Arrels i Vincles de Miami Platja i de la tribu del Gaià. Per acabar les Jornades del Canvi, als voltants de la una del migdia, hi haurà una xerrada sobre la custòdia del territori i el voluntariat com a eina de conservació d'entorns naturals. Així, també s'aprofitarà per presentar el grup de voluntariat ambiental de l'Ametlla de Mar. Les jornades es preveu que finalitzin cap a les 2 de la tarda.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Més notícies a les notícies. La directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, creu que no tardaran molt a tenir un resultat efectiu sobre el desviament obligatori dels vehicles pesants de l'N340 a l'AP7.
Domènech ha estat contundent sobre l'alta sinistralitat de la Nacional 340. És un problema molt evident. És una carretera que causa morts. La directora del Servei Català de Trànsit ha assenyalat que les converses amb el Ministeri de Foment per aconseguir la restricció de pas de camions per la N340 estan bastant avançades i s'ha mostrat optimista perquè hi hagi un acord. Amb tot, Domènech ha volgut ser molt prudent i no ha avançat cap possible calendari per al desviament de camions en aquesta via. La idea és desviar amb bonificacions els vehicles pesants seguint el model de la N2 a Girona, mentre no hi hagi una solució a llarg termini per a la N340. Domènech assenyala que la N2 tenia una accidentalitat molt elevada i que, en adoptar aquesta mesura, s'ha reduït dràsticament. La directora del Servei Català de Trànsit ha insistit que l'alta mobilitat a la carretera 340 i la presència elevada de vehicles pesant són els dos factors principals en de la greu sinistralitat. Sobre les rotondes que Foment ha construït al tram ebrenc de la N340 i la línia contínua pintada en alguns trams, Domènech ha afirmat que són mesures que pacifiquen el trànsit i les conseqüències per a la seguretat són favorables, sobretot per reduir els xocs frontals. Malgrat les queixes de mobilitat per part del territori, la directora del Servei Català de Trànsit veu aquesta intervenció positiva per a la seguretat viària. Una proposta que xoca amb la reclamació dels veïns del territori i dels alcaldes dels municipis afectats per la N340 que demanen l'alliberament de l'AP7 i que qüestionen la utilitat de les 11 rotondes que s'havien construït per reduir-ne la sinistralitat.
I seguim. La Fiscalia demana 2 anys de presó per a un home per un delicte continuat d'estafa a joieries de Tortosa. Segons es detalla l'escrit d'acusació de la Fiscalia, l'home va estafar diversos establiments de la capital del Vegebre a finals d'octubre del 2015. La majoria de les vegades intentava adquirir joies d'alt valor demanant que el deixessin pagar a través del telèfon mòbil, un mètode que els establiments no veien clar i no va tirar endavant l'estafa. Segons han confirmat fonts policials, l'acusat va ser detingut després de tancar-se les diligències pel cas, ja que no va poder ser localitzat en aquell moment. De fet, l'home té acumulades moltes causes per diversos diversos tipus d'estafes, sobretot al Camp de Tarragona, on hi té domicili, però també més enllà de Catalunya i a diverses localitats de l'estat espanyol. Les darreres denúncies a les Terres de l'Ebre contra aquest home són d'aquest mateix 2016 a Amposta i aquí a l'Ametlla de Mar, on l'home llogava un pis del qual no abonava la paga i senyal i aprofitava els pocs dies que hi residia per emportar-se mobles i electrodomèstics, alguns per valors superiors a 4.000 euros.
L'Ajuntament de Deltebre ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació dels Tres Toms de Deltebre per tal de cedir-los una finca que serà destinada a la doma, a l'entrenament i a l'exhibició i actes de cavalls de muntura, tir i arrossegament. Aquests terrenys, que ocupen una superfície de 2 jornals, estan ubicats al costat del complex esportiu i actualment estan en desús. El tinent d'alcalde d'Afers Interns Institucionals, Kilian Frank, ha destacat que la signatura d'aquest conveni permetrà en primer lloc que Deltebre disposi d'una zona específica, idònia i segura per a realitzar actes amb cavalls i, en segon, donarà ús i profit a uns terrenys que a hores d'ara no tenen cap ús. De fet, aquesta cessió serà indefinida fins que l'Ajuntament no vulgui utilitzar els terrenys per a una altra activitat. Fins que no sigui així, l'Associació Tres Toms es compromet a fer-se càrrec de la neteja i manteniment de la finca, així com la seva delimitació i protecció per tal d'evitar que els cavalls puguin causar molèsties als veïns i veïnes. Recordem que l'afició als cavalls és molt característica al municipi de Deltebre. És per aquest motiu que des de l'Ajuntament s'ha tingut la voluntat de poder oferir un espai per al seu entrenament i la seva doma i així oferir un equipament específic a la ciutadania que disposi d'aquesta afició.
I el govern ha acordat aquest dimarts concedir la Creu de Sant Jordi al professor Joan Beltran i Cavaller, autor d'obres com Vocabulari de Cruïlla. Beltran va néixer a Tortosa l'any 1933, amb una àmplia experiència com a professor i coordinador de cursos de català i de reciclatge a les Terres de l'Ebre. Beltran ha estat autor de textos fonamentals per a l'aprenentatge del model formal tortosí de la llengua catalana. Les seves obres més importants han estat l'Estàndard Occidental, una proposta sobre el català estàndard a les Terres de l'Ebre del darrer tram, el 1986, i també els 2 volums elaborats en coautoria amb Josep Panisello, Cruïlla, curs de llengua del 2002, i Aines, exercicis de llengua i claus de correcció, també al mateix any. Amb Vocabulari de Cruïlla, publicat l'any 2010, l'autor va culminar una trajectòria fonamental al servei del coneixement i la difusió de la llengua catalana. En total, el govern de la Generalitat ha concedit la Creu de Sant Jordi a 27 personalitats i 13 entitats que s'han destacat pels serveis prestats a Catalunya en la defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural. La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements de la Generalitat creada l'any 1981.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Minut per al temps amb la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dimecres i ho fem parlant de temperatures molt semblants a les que vam tenir ahir i bona part del dia el que tindrem és força bon temps. Amb domini del sol arribaran algunes bandes de núvols. De fet, ara ja tenim aquestes bandes de núvols, però aniran creuant i així que tindrem força domini del sol sempre acompanyat d'un tal de núvols que deixaran el cel momentàniament entranyinat. Pel que fa a les temperatures, tornaran a ser força suaus, tindrem temperatures que pujaran fins als 20-21 graus i també cal destacar aquest vent que anirà bufant bona part del dia, sobretot cap a l'interior de la zona de Ponent, però serà de cara al final del dia quan el mestral anirà guanyant una miqueta de protagonisme, malgrat tot, no ha de bufar amb massa intensitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, molt bon dia. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 21,1 graus centígrads, per tant, superem ja aquesta ratlla dels 20 graus, una humitat relativa del 34%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí l'actualitat d'aquest dimecres 13 d'abril a la Cala Ràdio. L'actualitat continua cada hora amb els butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Comencem amb el nostre Sempre amb tu d'aquest dimecres. Els dimecres, per tant, recomanacions literàries. Saló de lectura amb Dani Boquera. Avui recuperem l'espai de la passada setmana on us presentàvem una proposta que teniu disponible a la Biblioteca Doctor Frías. Es tracta de la trilogia del reconegut escriptor Ken Follett, The Century. Saló de lectura amb Dani Boquera, una setmana més en aquest espai del Sempre amb tu. Dani Boquera, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, aquí estem.
Una altra vegada, presentant-vos propostes literàries. Avui, com dèiem, Ken Follett serà el protagonista.
Exacte, Ken Follett, un escriptor ja molt conegut per les, diguem, les seues grans obres, i les que presentem avui no ho són menys.
No ho són menys, són tres obres que a més podeu consultar, podeu llegir a la biblioteca, que sempre és un element molt interessant, això. I a més, ho fem una mica també com a prèvia, aprofitar aquests darrers dies abans que ens arribi Sant Jordi, perquè llavors sí que tindrem més novetats, tindrem més propostes literàries noves. Per tant, aprofitem per parlar de Ken Follett, que ha tornat entre el 2010, 2012 i 2014 amb una trilogia de Century, que és la que avui us presentem, on combina una ambientació èpica i el drama humà, que de fet és un segell molt característic en les seues obres, i ho porta doncs a una escala que abans, mai abans doncs, havia escrit, no? Ni tan sols ell, ni tampoc diuen els experts en altres obres literàries.
Exacte, jo crec que aquí se supera. Jo d'aquestes tres, de les que parlem avui, me n'he llegit una, no precisament la primera, vaig llegir la segona, L'hivern del món, i realment vaig quedar impactat, impactat.
Te va xocar.
Sí, realment és una obra gran, però és increïble la documentació i com llegint el llibre te transportes allí amb una quantitat de detalls i realment al·lucinant.
Una situació, diguem-ne, una mica inhòspita en aquest sentit. El que fa aquesta trilogia de Century, plantegem les bases, és seguir destinacions de tres generacions de cinc famílies.
Exacte. Tota l'obra va sobre cinc famílies i, bueno, és al llarg de molts anys i les diferents generacions de les famílies, algunes relacionades directament, algunes indirectament, i va seguint tota la història de la humanitat d'aquest període, classificat en cada un d'aquests llibres. Pues, com a protagonistes tenim a més les famílies, però és que el bonic d'aquesta trilogia és tot el que s'explica a l'entorn de la història d'aquestes famílies.
Ara anem a explicar doncs aquesta trilogia. Abans, però, menciona que són cinc famílies i a més de diferents nacionalitats. Una galesa, una anglesa, una russa, una alemanya i una nord-americana. Cinc famílies, les diferents generacions protagonistes. En aquesta trilogia, anem allà a la primera de les novel·les, La caiguda dels gegants, que va aparèixer ara fa 6 anys, el 2010. Per tant, aquí era l'arrencada d'aquesta trilogia. Conta'ns, com comença la història?
Bé, aquí la història comença situada doncs, als anys de la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa i la lluita d'homes i dones pels seus drets. De fet, la història comença el 1911, el dia de la coronació del rei Jordi V a l'abadia de Westminster. El destí dels Williams, que és una família minera de Gales, que està unit per l'amor i l'enemistat a la dels Fitzherbert, aristòcrates i propietaris de les mines. En aquest cas, Lady Maud Fitzherbert s'enamorarà de Walter von Ulrich, un jove espia a l'ambaixada alemanya a Londres. Les seves vides s'entrellaçaran amb la d'un assessor progressista del president dels Estats Units, Woodrow Wilson, i la de dos germans russos als quals la guerra i la revolució els ha arrabassat el seu somni de fer fortuna a Amèrica. Des de Washington fins a Sant Petersburg, des de la immundícia i els perills de les mines de carbó fins als canelobres luxosos dels palaus de l'aristocràcia, passant pels passadissos també de la Casa Blanca, el Parlament de Westminster, aquí Ken Follett ens ofereix en la seva novel·la un acurat retrat d'una època i de les passions que van esperonar la vida dels seus personatges.
Història interessant aquesta de la primera de les novel·les, La caiguda dels gegants. Però dels gegants passem a L'hivern del món, la que es va publicar el 2012.
Exacte, L'hivern del món del 2012 és la segona entrega d'aquesta trilogia de Century, és la que jo m'he llegit, la que t'explica abans, que realment me va impactar. A mi el tema, l'ambientació és durant la Segona Guerra Mundial, la Guerra Civil Espanyola, a mi que m'interessa tot aquest tema, sobretot pre-Segona Guerra Mundial, pre-Guerra Civil, com la societat va vivint en aquests moments, i aquí s'explica i es desenvolupen d'una manera realment magistral. Aquí la història que començava amb el primer llibre va continuant els fills de les famílies, aquestes que parlem abans, de la família britànica, galesa, alemanya, americana, russa, doncs van desenvolupant les seves històries paral·lelament a tots aquests grans esdeveniments que estan passant al món, la Guerra Civil Espanyola, la Segona Guerra Mundial, el desenvolupament de la bomba atòmica. De fet, la història comença l'any 33, el 1933, on Berlín és un focus d'agitació política i social, no? On se viu l'ascens del canciller Adolf Hitler, com s'acaben, com els feixistes acaben conquerint el poder i, bueno, i tots els moviments polítics i socials que passen durant aquest període.
I a més, doncs, també, lògicament, entenc que aquí l'objectiu, no?, que agafa Ken Follett és transportar els lectors, no?, a una Europa que, entre cometes, o textualment diem que estaven ruïnes en aquest sentit i que tornava a estar plena de conflictes, de guerres, de temes ideològics en aquest sentit. I, de fet, doncs, els fills d'aquestes cinc famílies que hem comentat i que eren protagonistes a la primera de les novel·les, a La caiguda dels gegants, doncs, bueno, marcaran el seu destí, en alguna forma o altra, en aquests anys més enèrgics, més turbulents de la Segona Guerra Mundial, també de la Guerra Civil Espanyola, lògicament, on també surt, per exemple, doncs, el bombardeig a Pearl Harbor o l'era de les bombes atòmiques americanes i soviètiques. Segona de les entregues, L'hivern del món. Tercera, El llindar de l'eternitat.
El llindar de l'eternitat, que va ser publicada el 2014, bé, després d'estar que hem comentat ara. Aquí la família nord-americana, l'Alemanya, la russa, l'anglesa i la galesa van participant de tots els esdeveniments socials i polítics que van marcant estos anys, van sent testimonis. Jo crec que cal remarcar lo bé que entrellaça l'autor la història privada, personal d'aquestes famílies amb tots els esdeveniments que ja coneixem de la història d'aquest període. Aquí va des del sud dels Estats Units fins a Sibèria, des de Cuba fins a Londres, a l'època dels anys 60. És una mica la lluita de les persones que lluitaven per les llibertats individuals enmig dels conflictes titànics entre els països més poderosos, la Guerra Freda, etc. No? L'any 1961, la Rebecca Hoffman, que és professora a l'Alemanya de l'Est i neta de la Lady Maud, que sortia en les anteriors novel·les, descobrirà que la policia secreta està vigilant el seu germà Wally, que somia fugir a Occident per convertir-se en músic de rock. George Jakes és un jove advocat que treballa amb els germans Kennedy. És un activista del moviment pels drets civils dels negres als Estats Units i que participarà en les protestes dels Estats del Sud i en la marxa sobre Washington liderada per Martin Luther King. En canvi, a Rússia, les inclinacions polítiques enfronten els germans Tanya i Dimka Borkin. Aquest es converteix en una de les joves promeses del Kremlin, mentre la germana entrarà a formar part d'un grup activista que promou la insurrecció. Per tant, tota la part històrica de la Guerra Freda i d'aquells anys plasmats en aquest últim llibre d'esta trilogia.
Una trilogia de guerra, sens dubte, la que ens proposa Ken Follett amb aquestes tres novel·les, La caiguda dels gegants, L'hivern del món i El llindar de l'eternitat. Tres obres que formen una trilogia de Century, com deien, de l'autor Ken Follett, que podeu trobar a la biblioteca Doctor Frías de l'Ametlla de Mar. Us recomanem, no, Dani?
Jo crec que sí, ja dic, jo realment, mira, he de confessar que no m'havia llegit res del Ken Follett i vaig agafar L'hivern del món i realment me va agradar moltíssim. Potser faig malament de dir-ho perquè jo creo unes expectatives ja, però repetiré, no sé si començar a agafar la primera o ja que vaig llegir la segona passar a la tercera, llegir la primera per més endavant, però ho faré.
Per tant, doncs tenim deures apuntats i ho hem de fer ara aviat, perquè se'ns aproxima Sant Jordi i segur que ens portaran moltíssimes novetats literàries que, com sempre, repassarem els dimecres aquí al Saló de Lectura. Dani, moltíssimes gràcies una setmana més i fins a la pròxima.
Fins a la pròxima.
I després del nostre saló de lectura seguim a la Cala Ràdio amb uns apunts per la publicitat i tornem amb la nostra entrevista.
Fira Abril, la fira de la mel i l'oli de les Terres de l'Ebre. Els dies 16 i 17 d'abril t'esperem al Perelló, a una de les fires multisectorials més importants del territori. Vine i participa al sorteig del seu pes en mel, de l'olivera d'oli, i gaudeix de jornades tècniques, tallers, exposicions, actes populars... Ah, i viu el concurs de la mel, el més antic de tot l'estat. Una cita que no et pots perdre, 16 i 17 d'abril, Fira Abril, l'essència del Perelló.
A la Cala canviem el cabasset per la ràdio i el xiquet per la millor música del país. Anem on, amb la manta al coll, tots els dijous, a les 10 del matí, amb Miquel del Roig.
Picalletres. 40 instituts d'arreu del territori competiran per ser el millor lletrejador de Catalunya, però hauran de picar molt fort per arribar a la victòria. No et perdis una competició amb tots els ets i uts, amb tots els punts i comes. Pica Lletres, a la teva ràdio local.
I tal com hem anunciat, arriba l'entrevista. Avui ens acompanya la regidora de Medi Ambient, Maria Marçal, per parlar-nos de l'inici de les obres de recuperació de la llacuna de l'Estany.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu. Avui volem parlar d'una novetat que aquesta setmana ha començat i, a part, sempre parlar de temes mediambientals i sempre que siguin positius ens agrada. I ahir, precisament, al Naturalment, en parlàvem una miqueta perquè vam parlar de la custòdia de territori. Doncs avui hem de portar una bona notícia aquí al Sempre amb tu, i és que han començat els treballs per la recuperació d'una llacuna que jo particularment desconeixia de la seva existència fins fa unes setmanes que me'n van parlar. És la llacuna de l'Estany, de l'Estany d'en Gras, per entendre'ns tots plegats. I per a parlar d'aquest tema, avui ens acompanya la regidora de Medi Ambient, Mari Marçal. Mari, molt bon dia.
Molt bon dia.
És una excel·lent notícia poder dir que tirem endavant amb la recuperació d'espais naturals i a part, recuperar, però pròpiament dit, recuperar una llacuna com la de l'Estany.
Exactament, és una molt bona notícia. Ahir van començar ja les obres. Voldria fer ara un recordatori. Nosaltres, quan vam entrar a l'Ajuntament el juny, a l'estiu passat, ja vam signar un conveni de custòdia amb l'Associació Paisatges Vius i amb la Fundació Andra, de que aquesta gent, no sé si recordeu, que ja van recuperar la llacuna de l'Estany Tor, i i ara fa poc se va fer una actuació en voluntariat de neteja d'esta llacuna.
Justament ahir parlàvem del tema aquest,
exacte,
no? Del voluntariat.
Exacte. I a més, quan tot això ja tenim més engegat, doncs volem introduir l'oferta del Samaru, que és una cosa que ja parlarem més endavant. Però bueno, ahir se va produir una molt bona notícia, perquè ja van començar les obres de la recuperació de la llacuna de l'Estany, de l'Estany en Gras, com dius tu, i que efectivament, tu que ets jove, aquella llacuna no l'has dit veure mai, però jo, que sóc més gran, poques vegades, o quasi quedaria molt poc, l'he vist neta. De fet, allí, bueno, és una obra que està finançada per la Fundació Biodiversitat, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, i juntament amb la Fundació Andra, recorda que la Fundació...
Andrena.
Andrena. Recordar que la Fundació Andrena, bueno, és una xica que es diu Anna Gallés, que podem dir que és una filàntropa, que està enamorada del nostre territori i que ella ja va col·laborar en la financiació, doncs, de la recuperació de la llacuna de l'Estany Tor. Bé, este projecte està pressupostat en 4.000 euros i el que pretenem, evidentment, és recuperar aquesta llacuna litoral. Nosaltres som un ajuntament sensible en el medi ambient, recuperar aquests espais naturals que són molt valuosos i únics al nostre territori, i d'alguna manera això serà molt bo de cara, doncs, a la nostra projecció turística, no? I també, doncs, bueno, a la nostra projecció mediambiental. Esta llacuna, doncs, bueno, com tu dius, ha estat allí molt tancada, perquè allí s'han acumulat restes orgàniques. Com que no ha hagut embestides dels barrancs, allò s'ha quedat allí parat, i bueno, ahir ja van començar, doncs, bueno, a dragar tot allò, i la nostra intenció és, evidentment, recuperar la vegetació i ballar tot allò, i a més la finalitat és poder fer la introducció del samaruc i el fartet.
Jo crec que aquests són un dels elements més claus, no? Reintroducció d'unes espècies autòctones.
Exacte.
Que potser per la desaparició o per aquest soterrament de les llacunes, per factors, no hem parlat molt aquí al Sempre amb tu, en l'espai mediambiental del Naturalment, per qüestions potser vegades, doncs, de que les pròpies llacunes es van tapant de sediments i no s'acaba de decidir si s'han d'actuar o no s'ha d'actuar, o per falta, doncs, de previsió o d'inversió per part del departament polític, o també potser des dels departaments, doncs, mediambientals, clar, queda que una llacuna es queda, doncs, sense població, doncs, d'espècies en perill d'extinció, i és una molt bona notícia poder dir que no només es recupera un espai, sinó que a part també es pot treballar per a la reintroducció d'aquestes espècies.
Exacte. Vull dir, el que es farà allí, evidentment, és dragar tot allò, netejar tot allò, i una vegada jo estirà ja net, quan l'aigua estirà clara, evidentment hi ha un control dels nivells de l'aigua i uns estudis químics, i quan se donen les condicions idònies, pues se farà la introducció d'aquestes espècies.
Entenc que aquests treballs, doncs, això quant de temps s'allargarà, més o menys?
Bueno, això no tardaran gaire, aquesta gent van ràpids. Jo crec que en un mes això ho tenen fet, ho tenen fet. Després, la intenció de Paisatges Vius és continuar, doncs, en la recuperació de les altres llacunes que tenim al nostre poble. La pròxima actuació, si ho podem fer, i crec que sí que ho podrem fer, serà, doncs, el terreny del Pi.
Hem de dir que l'Ajuntament ha signat ara mateix, si no m'equivoco, tres acords de custòdia, un amb l'Estany Tor, l'altre amb l'Estany d'en Gras i l'altre amb el Torrent del Pi.
Sí.
anem per la segona de les fases. Entenc que aquí veiem doncs, el resultat, o el podem apreciar visualment, el resultat de l'Estany Tor, de com ha quedat tota la llacuna. Mm. Entenc que s'intentarà fer una cosa bastant pareguda a la que podem veure l'Estany Tor.
Exacte, farem això i tenim la sort de que s'ha creat un grup de voluntariat important, de que ens permetrà doncs, bueno, arreglar coses que d'incivisme, doncs, per entendre-nos, no? Perquè recordeu que es va traure molts plàstics i moltes històries d'aquí de l'Estany Tor i pues, bueno, intentarem amb aquest grup de voluntariat pues, seguir tot això, no? Perquè el compromís de l'Ajuntament és una mica, és dir, Paisatges Vius fa la recuperació de les llacunes, però l'Ajuntament té el compromís de supervisar i controlar que això estigui correctament. No? De totes maneres, parlant de la recuperació d'aquestes llacunes, no és només la intenció fer que el pròxim seria el Torrent del Pi, però ells tenen la intenció de recuperar també tot el tema de Sant Jordi i les altres llacunes, vull dir, tot el que està dins del nostre terme.
Per tant, doncs, aquest és un dels, és el segon pas, per entendre'ns, sí. Un primer pas, i a més amb importància, el de l'Estany Tor, perquè sí que aquí potser sí que hi havia doncs, un treball molt més grandiós.
Sí, estava molt abandonat, molt abandonat, això.
I per tant, doncs, aquest treball que ja s'ha pràcticament conclòs, falta la reintroducció amb l'assessorament doncs, del Parc Natural del Delta de l'Ebre, del Centre Ictiològic del Parc, ara queda aquesta segona llacuna de l'Estany, vindrà el Torrent del Pi, finalment hi havia una indecisió sobre si s'anava a actuar o no s'anava a actuar, finalment han decidit actuar.
Sí, 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 sí. Com tu has dit, sempre baix la supervisió dels tècnics del Parc Natural. Eh? Jo voldria aprofitar el moment aquest per dir que la recuperació de la llacuna de l'Estany seria una mica el començament de la intenció del projecte també important i interessant, i per a mi meravellós, de la recuperació de lo que és la ria de l'Estany, no? I neteja de la platja i traure totes les barques, que això ja més endavant tindré una oportunitat de parlar, però bueno, hi ha el projecte que ja la Generalitat lo vol tirar endavant, de que passar l'estiu tot el que és la ria de l'Estany i platja pues, se pugui tirar. Llavors ens pot quedar un espai realment fantàstic, fantàstic.
Ho vam avançar fa unes setmanes, aquesta qüestió. Hi ha previsió d'inici dels treballs o de començar doncs, a moure el tema?
Sí, bueno, la Generalitat ja quasi mos va presentar el projecte definitiu, vam anar a revisar quatre punts i, per fer algun afegitó i algun suggeriment que nosaltres ja havíem fet a la tècnica del departament, però la intenció de la Generalitat és passar l'estiu amb el mes d'octubre endavant.
Per tant, diríem que abans de l'estiu tindrem llacuna a l'Estany i després de l'estiu, després de la temporada, començaran aquests treballs per intentar també tornar d'alguna forma a un estat molt més natural, a un per estat supost. Molt més tradicional de record del port natural de l'Estany.
Per supost. Vull dir, la intenció nostra és que tot el que poguéssim recuperar d'espais naturals és important. Nosaltres, ja ho he dit abans, tenim aquesta sensibilitat mediambiental i considerem que això també a la gent agrada i coses que han estat deixades i abandonades de la mà de Déu doncs puguen estar al seu espai més verge. Vull dir, recordem de que l'ametlla ens donen premis per tindre espais verges, ens donen banderes per espais verges, per tant, a part de les blaves, hem d'intentar pues, recuperar aquests espais perquè és un actiu turístic important.
I realment doncs, també un actiu turístic, i hem de recordar doncs, aquest camí de ronda, aquesta costa, que doncs, segueix tenint una característica molt peculiar, sent entre cometes, molt verge, comparant-ho doncs, amb altres indrets on hi ha més massificació urbanística, doncs lògicament doncs, que hi hagi uns espais naturals únics, pràcticament, no?, que es puguin trobar
exacte.
A la costa, tenir-li aquest valor és important a la població. Per tant, doncs, en marxa aquests treballs, hi ha altres projectes en ment de la residuria de medi ambient per a un pròxim futur, més enllà doncs, d'aquesta recuperació litoral, d'alguna
forma?
Home,
Déu-n'hi-do. I si podem fer tots aquests projectes que tenim en ment, jo ja afirmo ara mateix. Nosaltres tenim intenció de recuperar tot això. Estem col·laborant molt en els grups de voluntariat o voluntariat en altres. Ara mateix ja acabo de sortir d'una reunió en el grup ACIMU de fer també recuperar senderes. Vull dir, tot això, no només la costa, sinó que també senderes interiors que serien molt importants i molt, molt interessants i potser que la gent no coneix tant. La nostra intenció és poder lligar tot això.
Perquè hem de dir que, clar, d'alguna forma hi ha una comparativa turística molt dolenta, però avui la podem aprofitar. També tenim unes muntanyes precioses aquí darrere,
exacte.
Al nostre terme, i potser també estaria molt bé fer algun camí cap a la muntanya per veure des de dalt de tot la nostra costa. No només cal veure-ho in situ.
Exacte, exacte. Hi ha camins interessants. Jo fins i tot alguns jo els desconec, per el que he estat parlant al grup Acimut. hi ha una colònia d'àguiles cuabarrades que la gent desconeix i es poden fer excursions a l'interior, que això, la nostra intenció des de la regidoria és poder-ho, no sé, publicitar i fer guies per a que la gent pugui anar a l'interior, no només a la costa, al nostre fantàstic GR que, per supost, tenim, no? I que ve molta gent.
Sí, a més, un GR que, doncs, recordàvem fa unes setmanes, uns mesos, que s'havien fet aquestes actuacions per entre l'Ametlla de Mar i l'Ampolla i el Perelló, doncs, aquestes actuacions. Hi ha previsió de cara a aquesta pròxima temporada de seguir fent actuacions no només de modificació del GR, no? o de reemplaçament d'alguns elements del GR que estiguem malmesos, sinó altres actuacions pròximes a l'àrea de platges, a l'àrea de medi ambient, de cara a la temporada?
De cara a la temporada, evidentment, anirem arreglant tot el que puguem i bueno, tot el que ens vagi sortint de nou. No? Sempre estem oberts a suggeriments, com ara que t'haig d'ombrar el grup Asimut, és un grup molt expert i que coneixedor de la costa, i que nosaltres estem molt oberts a el que ells ens puguin dir. Mira, allí podríeu posar això, o al GR ens fa falta allò, o al GR hi ha hagut una cosa que s'hauria de canviar. Pues nosaltres estem agraïts per aquesta col·laboració i poder canviar algo que possiblement pues, podria estar més ben posat, no?
Doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Mari Marçal, moltíssimes gràcies i a estar pendents d'aquests treballs que s'han iniciat per recuperar la llacuna de l'Estany d'Engràs. Veurem els resultats abans de que acabi l'estiu i esperant també els pròxims treballs passat l'estiu del port de l'Estany. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cap a la nostra recta final d'avui del Sempre amb tu. A l'estudi ja, sens dubte, avui ens posem amb emocions. Entenc que sota la promesa de parlar-ne avui, d'aquest Dia Internacional del Petó, coneixerem moltes altres coses, com sempre interessants, que ens presenta la coach Ruth Freixedas. Tot seguit al nostre espai dels dimecres, les emocions.
Seguint amb les emocions i agafant el fil del darrer programa en què parlàvem de les emocions, acabant en una cita de Nelson Mandela que deia: no és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-la. Unes paraules que ens han fet reflexionar i unes paraules per parlar avui de la por. Ruth, bon dia.
Hola, bon dia, Fini.
Una setmana més ens acompanya el nostre apartat, el Sempre amb tu, la Ruth Freixedas, agraïda de que estiguis aquí amb naltros. I una frase, com deia, que ens va fer una mica reflexionar: no és valent el que no té por, sinó el que sap conquistar-la. Com comença la por? Què és la por?
Bé, doncs l'altre dia vam parlar de les quatre emocions bàsiques reconegudes internacionalment, que són la por, la ira, la tristesa i l'alegria. I avui parlarem de la por, quina és la seva funció i com podem entendre el seu servei. M'agradaria tornar a explicar que la por és una emoció. A partir d'aquestes quatre emocions bàsiques que he comentat és on radiquen totes les altres famílies d'emocions, que n'hi ha moltíssimes. M'agradaria recordar que la emoció és un moviment, tal com diu la paraula, emoció vol dir moviment, és un estímul i a través d'una energia externa que impacta en el nostre camp electromagnètic, té una durada de 3 segons aproximadament, i a partir d'aquí és on podem reconèixer quin moviment, quina emoció estem tenint. Comença amb aquest impacte a través del camp electromagnètic, després activa un pensament conscient o inconscient a través del nostre cervell més primitiu, que és l'amígdala. L'amígdala té el tamany com d'una atmela i és, és la nostra biblioteca emocional. Què vol dir? És on tenim tots els nostres records de totes les emocions i sobretot les que més impacte han tingut a la nostra vida. Per tant, si anem a parlar de l'origen de la por, com s'activa és a través de la nostra amígdala. I la por, la seva funció més important és protegir-nos. Fixa't, si no fos per la por, Fini, nosaltres no estaríem aquí. Si el ser humà no hagués tingut por de que li passés alguna cosa a l'època primitiva, no hagués començat a inventar estrils, situacions i coses per poder-nos defensar i poder sobreviure. Per tant, la por, en la seva mesura, és útil, necessària, i el servei que té és protegir-nos. El que sí que m'agradaria remarcar és quan tenim problemes amb la por, o bé quan no n'hi ha, que per exemple doncs un infant té poca por i has d'estar molt al tanto perquè pari compte, o quan hi ha un excés de por, que llavors ens n'aniríem a la emoció del pànic, i el pànic, la reacció biològica que té i neurològica, és de paralitzar-nos. Llavors aquí sí és on hi ha un problema. O per exemple tenir por a coses que penses que poden passar, però coses que de moment no estan sent reals o una situació que no és real, tenir por en aquesta mesura també ens pot afectar. Ara bé, la por quan apareix a la nostra vida per una situació que estem vivint al moment o un fet, el seu servei precisament és protegir-nos. Per tant, activa a través de l'amígdala, activa aquesta alarma on tu, detectant això, pots veure que és de lo que te has de protegir per sentir-te segur.
Quins símptomes ens produeixen la por al cos?
Bé, doncs, depèn de la persona. Normalment pot ser a través d'una taquicàrdia, no?, que s'accelera les palpitacions del cor. Hi ha persones que comencen a tenir sudoració a les mans, que també ja explicarem un altre dia tot aquest circuit a nivell fisiològic. Depenent de la persona, hi ha gent que els hi afecta la parla, la comunicació, i no poden comunicar. Altres persones els hi fa un rec sanguini cap als peus per poder marxar, fugir. Depèn de cadascú.
Buscant informació pel que fa a la por, he trobat un experiment en què es van unir dues superfícies a una determinada altura. Una era opaca i l'altra era transparent, de manera que la transparent semblava que estigués suspesa en un buit. I al mig es va col·locar un xiquet menut, un nadó, que anava a rapos, i bueno, es va fer amb diversos xiquets, no?
Sí.
I quasi tots no anaven cap a la part transparent, anaven cap a la part opaca, però van ficar a la banda de la part transparent a la mare, somrient, i el xiquet en aquesta vegada sí. El 74% de xiquets van anar cap a la mare, passant per la banda transparent, a l'altura, cap allà. Si no estava la mare, tots triaven cap a la part opaca.
Doncs sí, Fini, aquest és un gran exemple de molts estudis.
Què ens demostra aquest estudi? O la confiança de que havia la mare i no havia por?
Una vegada més, gràcies a tots aquests estudis, perquè això ja saps que és molt nou, el tema de les emocions, és relativament saber-hi igual 1980-82, de la mà de Daniel Goleman, per exemple, que aprofito per recomanar el llibre d'intel·ligència emocional de Daniel Goleman, o intel·ligència social, on poden entendre les persones a nivell neurològic i psicològic quin efecte té tot el camp emocional i el que estem dient. I aquesta prova que expliques, aquest experiment, doncs sí, es van donar compte. Gràcies a això, la plataforma que era transparent, m'agradaria explicar que els nadons en aquell moment tenien la sensació de vèrtic, perquè semblava que quedessin suspesos a l'aire. com van aconseguir que s'atrevissin gatejant a anar a l'altra part, que és on estava la mare. Doncs, què fa una mare? Què fa una mare al seu nadó? Una mare al seu nadó el protegeix, el cuida. Llavors, el nadó, en el moment que està veient el seu referent més important i la seva protecció més important, com pot ser una mare o un pare, va cap allà i supera la por. O sigui, una vegada més tenim una de les eines de la gestió de la por, com per exemple seria aquest cas.
O... aplicant una mica el dia a dia, podem aplicar-ho, per exemple, parlant d'altures, als castells, no? La canalla, que de vegades puja, però té por, no? Té por, però està al cap de colla o al cap de canalla, que va, sí, bé, donant-li ànim, i realment puja.
Molt bé, doncs sí, per exemple, aquesta és una gran gestió emocional. Aquí al poble tenim els xics caleros, els castellers, i on és un treball de tots, de tot l'equip tècnic i de tot l'equip administratiu, però sobretot a l'equip de canalla. A l'equip de canalla és qui constantment està treballant aquesta por, aquesta seguretat, aquesta confiança. De fet, el fet de... els valors castellers, força, valor, equilibri i seny, són degut i són possibles sobretot gràcies a la confiança. Una posició de la canalla, tant un dosos o una quarta, dosos a cotxadonxaneta, quan pugen en aquestes alçades, imagina't el vèrtic que poden arribar a tenir, perquè ells són d'alçada petita i el castell, per exemple, un castell de 6, a dalt de tot, doncs estem parlant d'uns 8 metres d'alçada. Llavors, què passa? Que són nens que no tenen enteniment? O que... No. Passa la frase que ens va regalar l'altre dia. No és valent qui no té por, sinó qui sap conquistar-la. Per exemple, sé de primera mà que la canalla dels xiscaleros, aquesta és una de les grans virtuts que han treballat, que han assolit, que és conquistar la por de pujar cap amunt, buscar l'estructura segura i poder carregar el castell, tocar el cel amb la mà i donar aquesta alegria a tothom. Però en cap moment penseu que els crios no tenen por, perquè no és veritat. Torno a agafar el tema de l'amígdala, o sigui, clar que tenen por. Però entre el treball que fa l'equip amb ells, que és magnífic, el treball personal, més els cascos, més tota la seguretat, sobretot la pinya, quanta més gent hi ha una colla castellera, més pinya hi ha, més segur se sent el crio, totes aquestes eines ajuden a la canalla a poder carregar i descarregar el castell. Per tant, aprofitaria també, si et sembla bé, per recordar dies d'assajos de la colla Els Xiscaleros. Perdoneu. El dilluns fan assajos de canalla a les 7 de la tarda al local del Sifonero, anant cap al CEM. El dimarts i divendres, fins que faci molt bon temps, els assajos són al poliesportiu, a partir de les 8 de la tarda, i també on poden gaudir de cotxonetes, tots els sistemes de seguretat, les xarxes que tenen en el local, i tot el que faci falta perquè aquesta canalla es senti segura i pugui gaudir d'aquesta cultura i passió com són els castells.
I ja que estem parlant de castells, podem fer una crida perquè diumenge hi ha actuació a la Fira Abril, al Perelló.
Molt bé, sí, aquí seria fantàstic, el màxim de caleros i caleres possibles. Precisament, qualsevol persona és important a l'hora de fer pinya, a l'hora d'ajudar aquesta canalla que se senti segura, i pares que vulguin aprofitar, famílies que vulguin aprofitar de provar-ho, de portar el seu crio, val la pena, l'equip està molt preparat, és una colla maquíssima i val la pena perquè, a part d'una activitat familiar i plena de goig i treball en equip, es fa un gran treball amb el que és la gestió de la por. Fini.
Parlem de la por, seguirem parlant de la por?
Sí, si voleu, sí. A mi m'agradaria donar una eina de la por, com és, per exemple, agafant-nos a l'estudi del gratacels de lo dels bebès, el que aconseguien les mares perquè els crios passessin era la protecció. Per tant, si tens sensació de por, mira de quina manera et pots protegir per poder-te sentir segur. perquè la por, repeteixo, que és molt útil, perquè és per defensar-nos i avisar-nos de que estem en perill, i per poder-la gestionar, sapiguem com protegir-nos, és una gran eina de gestió. M'agradaria comentar, l'altre dia vàrem parlar una mica, te recordes, dels exemples que vas comentar de la tristesa. Estic molt agraïda i d'aquí vull enviar una salutació a la Sandra, a la Nàdia i a la Linda, que em consta que ens escolten i els hi envio una abraçada enorme. I em vaig trobar la Sandra, que ens havia escoltat al darrer programa, i em va agrair moltíssim el fet de la nostra intervenció, de l'explicació que vas donar tu i que vaig fer jo mateixa sobre la natura de la tristesa, no? Doncs avui m'agradaria també entendre la natura de la por. Dis-me quina por tens i et diré què et motiva i com podem transformar la por en una gran motivació.
Podem fer-ho?
Sí, tant. Sí, com? Tant. Descobrint, per exemple, amb el que jo, amb les meves competències, amb el coaching, descobrint quines pors tens, darrere d'això podem descobrir quines estratègies hi ha i què és en veritat el que estàs buscant com a motivació.
Rut, ens feia senyals Dani, serà per al pròxim programa. Jo volia aguardar un minutet, sí, em diu que sí, perquè avui és el Dia Internacional del Petó. És una emoció que ens omple, ens agrada fer besitos, ens agrada que ens faiguin besitos, n'hi ha de tota classe, i sabem que, a més, és beneficiós, no?
Moltíssim, moltíssim. M'encanta que sigui el Dia Internacional dels Petons, per favor. Feu molts besitos avui. I lligant-ho en el tema emocional, els petons venen de lo que seria la família de l'alegria a través d'estats d'amor. I, per exemple, biològicament, el que passa quan tens una besada afectuosa i amb sentiment, entre moltes hormones que es segreguen neurològicament, una d'elles, per exemple, és la serotonina, que sabem pels estudis científics que és l'hormona de la felicitat. Per tant, el fet de sentir amor, sentir tendresa, és una manera de, tant tu, el besador, com el besat, poder gaudir i compartir aquest estat de felicitat, no?, per exemple.
Doncs, Rut, amb una besada per a tots, molt especialment per a tu i també per a
gràcies.
Dani.
Gràcies, ara ens la farem.
Acabem avui aquestes emocions. Moltes gràcies.
A tu, gràcies.
Com sempre, molt interessant també, moltes gràcies per aquest besito que mos llanceu. Anem ja cap a la recta final del nostre Sempre amb tu i a part de fer petons, segur que tenim algunes coses més a fer, potser, al llarg del dia d'avui, per tant, repassem a punts locals.
A punts locals sí que parlàvem de la Colla Castellera. Hem de dir i recordar que s'organitza per al dia 13 de maig un taller casteller, va adreçat a xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. En recordem que és en divendres i que aquest dia no hi ha escola. És pel matí, de 9 a 2, el preu d'inscripció 3 euros per als socis de la colla, 8 euros als que no són socis. Per més informació, es poden posar en contacte amb els xics caleros o els dilluns al local del Sifonero, local d'assaig, de 7 a 8.30 de la tarda. Places limitades.
Què més tenim?
Què més tenim? Recordem a tots els propietaris de gossos que tenen l'obligació de portar-los degudament lligats, que han de recollir els excrements tant al carrer, a les places, com als pipicans. Molta gent es pensa que si porta el gos a fer caca al pipicán no ho ha de plegar, doncs sí, també ha de plegar la caca dels pipicans i, clar, està prohibit també a les platges.
Important remarcar-ho, molt important remarcar-ho.
El dia 22, dia de recollida de voluminosos, aquest mes d'abril. Recordem que al ser la festivitat de Setmana Santa, aquest mes s'han canviat les dates de recollida de voluminosos. Prèviament s'ha de comunicar al telèfon 667 732 504 o, si no, a la regidoria de Medi Ambient a l'Ajuntament.
I hem de recordar què més, va.
El taller de pastissos.
No.
19 i 26 d'abril, de 4 a 8 de la tarda. És en dimarts. Per més informació per apuntar-se al telecentre Places Limitades, també taller de pastissos.
Home, sens dubte és interessant això del taller de pastissos, perquè és una oportunitat, sens dubte, per aprendre també doncs, aquest món de la reposteria, que també és un tema molt, molt interessant. Però, clar, primer hem de fer esport.
Esports i pastissos, s'ha de fer de tot.
Tot lligat.
Tot lligat.
Recordeu, demà és dijous, per tant, 6 de la tarda, tall mobilització veïnal a la carretera nacional 340. I recordeu que després, a les 8 del vespre, i a la sala d'actes de l'Ajuntament, hi haurà la projecció del documental Prou, un documental que han produït des d'aquest moviment veïnal.
I acabarem recordant a tots els bars que vulguin portar al bar durant aquests dies que tindrà lloc la Diada de la Tonyina Roja, 30 d'abril i 1 de maig, en dissabte i diumenge, al Port Pesquer, doncs que poden passar a buscar les bases per l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, la planta baixa de l'Ajuntament, durant aquests matins fins divendres, perquè divendres ja a la 1:30 s'obriran les pliques a la sala d'actes de l'Ajuntament.
Demà haurem de mirar-nos el repàs d'activitats del cap de setmana per anar fent agenda ja, perquè s'aproximen moltes coses. Al llarg d'aquesta setmana n'hem anat descobrint el Sempre amb tu i precisament demà en coneixerem una que no és al poble però que em sembla que si fa no fa pràcticament tothom acabarem passant, que és el Firabril, la Fira de la Mel i l'Oli del Perelló.
I com dèiem, que si heu d'anar aneu diumenge a donar cop de pit, cop de mà a la colla castellera perquè estarà allà fent actuació.
I recordem que diumenge també tenim activitats aquí a la població. Per tant, d'avorrir-nos no ho farem. Fin i tornem demà a partir de les 12.
Volia recordar-te breument que fa falta un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció i també es busca una cuidadora de gent gran. També falta una cuinera, un comercial administratiu, una cambrera i un mecànic de vehicle.
Ara sí, ofertes de treball al telecentre de la Milla de Mar. Fins demà, Fini.
Fins demà, bon dia.
Gràcies a tots.